Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Acceptar la desobediència ha esdevingut l'estratègia dels advocats d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn per lliurar-se de les acusacions de rebel·lió i sedició, encara que sigui renunciant a l'absolució. Andreu Bendaneite, lletrat dels representants d'Esquerra, ha denunciat en la seva exposició una causa general contra l'independentisme i la dissidència.
Ser imparcial es muy difícil. Los tribunales son distintos, ¿por qué? Porque se ejercitan en la imparcialidad. Hacen unos, van a la escuela judicial y cada día están intentando ejercitar, pero la policía no tiene esa necesidad y la fiscalía tampoco. Y son los que han dirigido esta investigación. Lo que se persigue es una ideología y por eso es por lo que se criminaliza expresarla internacionalmente, hacer resoluciones políticas en las que se contiene esa ideología i demostrar-lo en votacions.
L'advocat ha posat l'accent a les suposades irregularitats de les investigacions de la Fiscalia i el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Ara a les 4 reprèn la sessió. Figueres té un escenari encara obert de cares a la formació del nou govern de la ciutat aquest dissabte. La llista més votada, la de l'actual alcalde en funcions, Jordi Masquef, ha mantingut diverses trobades amb altres formacions polítiques, però encara no hi ha cap acord. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Junts per Figueres, la llista més votada a les municipals del passat mes de maig, té clar que el govern de la ciutat ha de comptar amb la seva formació. Per la llista que encapçala Jordi Masquef, cal un govern ampli que vagi més enllà dels 8 regidors que ha obtingut la formació. L'alcaldable de Junts per Figueres, Jordi Masquef, explica així com afronta la sessió plenària d'aquest dissabte.
Jo no hi vaig confiat, però apel·lo a la cordura i al sentit comú dels grups. Repeteixo, qualsevol cosa pot passar. Quan dic qualsevol. Ara bé, algú dirà, no, és que clar, vostè s'ho mira des de la seva punt de vista, però qualsevol opció que no sigui nosaltres al capdavant, repeteixo, amb aquells grups que s'hi vulguin arremangar i vulguin treballar en favor de Figueres, repeteixo, qualsevol opció que no sigui aquesta, crec que seria un disbarat.
Des de Junts per Figueres han mantingut converses amb els diversos grups que entraran al plenari i expliques que s'ha fet més d'una ronda de contactes per intentar acords. Per Masquef, la prioritat és un govern ampli que hauria d'estar format amb socis de govern més propers a l'1 d'octubre que no pas al 155.
I la plataforma d'AMPAs i AFAs de l'Escola Pública de Terrassa, coneguda com a Pepeta, demana una gestió directa i pública del servei de menjador. Ràdio Terrassa, Marc Casulleres.
Bona tarda. El sector del càmping a les comarques gironines ha invertit aquesta temporada més de 45 milions d'euros per convertir-se en autèntics resorts amb serveis de qualitat adaptats a les exigències del mercat, respectant l'entorn i amb una gestió moderna i sostenible. En els últims 5 anys, els càmpings gironins han invertit 100 milions d'euros. Un dels aspectes que més treballen és la sostenibilitat mediambiental per avançar en la línia d'un turisme responsable. En aquest sentit, s'han fet millores en les canalitzacions d'aigua per integrar-les més en l'entorn, construccions de carrils bici, adquisició de vehicles elèctrics o instal·lacions de plaques fotovoltaiques per subministrar energia a les instal·lacions. Algunes de les millores fetes aquesta temporada van en la línia de diversificar les tipologies d'allotjament primant la qualitat i no la quantitat. Per exemple, l'Eurocàmping de Sant Antoni de Calonge ha reforçat l'aposta pel glamping que ve duent a terme en els últims anys i enguany ha instal·lat 14 nous bungalows de gran qualitat amb piscina i spa privats. L'Associació de Càmpings de les Comarques de Girona és la més antiga d'Espanya, compta amb 73 associats i ofereix unes 120.000 places d'allotjament.
Evidentment, aquesta no era la crònica que parlava de la plataforma d'AMPAs i AFAs, sinó la que ens arribava des de Televisió Costa Brava, de la veu de la Jèssica Martí, parlant del concepte de gàmpling, un nou fenomen global que combina l'experiència de l'aire lliure i també la luxe. Una crònica que ens ha arribat, com dèiem, des de Televisió Costa Brava. I això és tot. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ben caiguda, sens dubte, aquesta pluja, ben caiguda aquesta precipitació que ha remullat el país. Ara se centra sobretot a la vessant nord i fins a les comarques del sud de Barcelona, però que ha remullat pràcticament tota la zona costanera i que probablement sense deixar gran quantitat de litres, sense deixar molta precipitació, ha servit per allò que precisament demanaven les autoritats la setmana passada, que es remullés el país i que s'alleugerís la situació de sequera que portem arrossegant des del principi d'aquest any 2019. Probablement ha estat insuficient. En tot cas, això ho sabrem quan es facin les valoracions, que segur es faran aquest vespre demà. però malgrat que sigui insuficient, segur que és més de, o ha deixat el país millor del que estaria si no hagués plogut. Per tant, ben trobats, benvinguts, us saludem des d'una jornada, des d'un dimarts, grisós, plujós, humit, fred, han baixat les temperatures entre 5 i 10 graus, però que, d'altra banda, ens serveix com un alè d'esperança, com un bri d'aire quan entra en ple estiu i obres la finestra per refrescar la cambra. Doncs ens serveix per això, per rebre aquest bri d'aire, per refrescar-nos també nosaltres i per encarar amb una mica d'optimista i optimisme les darreres setmanes d'aquest mes de juny. És evident que haurà de tornar a ploure, però de moment tenim garantida una certa tranquil·litat després de l'ensurt d'ahir a la zona de Tarragona, a les comarques del sud del país, doncs tenim garantida una certa calma. Avui, fixats en un cas que hem conegut ara fa tot just unes hores, la d'aquesta capitana, aquesta noia alemanya, Pia Klemm, de 36 anys, que porta des del 2017 en presó preventiva a Itàlia, perquè es va segrestar el seu vaixell, les autoritats italianes van segrestar el seu vaixell quan hi anaven immigrants, gairebé un centenar d'immigrants recollits al mar, perdó, nàufrags recollits al mar, i va ser acusada de tràfic il·legal de persones. És aquesta mena de bogeria a la qual està posada el govern italià, de la qual el govern espanyol no se n'escapa i que consisteix, pressionats per la Unió Europea, en convertir en delinqüents les persones i les entitats que intenten respectar els drets humans a la mar Mediterrània. Sabeu que, i ho hem dit moltes vegades, ahir mateix ho parlàvem amb l'Òscar Camps, de Proactiva Open Arms, que una persona que està al mig del mar és un nàufrag, i en tot cas acaba sent un ciutadà rescatat o un immigrant quan arriba en terra i es revisa la seva situació, la seva documentació, el país d'origen, els motius que el fan sortir, etc, etc. Però a alta mar tots som iguals. Això és el que no respecten les autoritats, això és el que no respecten els països, i per aquest motiu aquesta noia està a presó i li poden caure 20 anys de presó si finalment la justícia italiana l'acaba condemnant. Ja ha dit que, en cas de produir-se això, s'anirà al Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg. Però bé, tots sabem el que triga aquest tribunal sempre en donar una resolució. En el cas Otegi van ser 6 anys, en el cas dels polítics catalans més a saber quan seran. Per tant, futur complicat el que li espera a una de les poques capitanes de la Marina Mercant que hi ha a Europa. Només una de cada 100 persones que és capità de la Marina Mercant és dona. I ella és una d'aquestes poques dones que es dediquen a aquesta feina. Nosaltres avui parlarem amb unes quantes dones que tenen a veure mar. De fet, acabarem parlant amb una dona de mar i entre ara i al final de moltes qüestions que tenen a veure amb el mar, el medi ambient, la nostra cultura i les nostres tradicions. Ben trobats, arrenquem l'edició d'avui del Far, com sempre, amb la millor companyia, la dels companys David Valverde, Joan Bosch i Juanjo López, des dels controls tècnics, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla. Estarem amb vosaltres fins les 7 de la tarda. Acompanyeu-nos, sisplau.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I és evident que avui la previsió del temps és important. Important per saber si seguirà plovent, que sembla que no, si pujaran les temperatures, que sembla que sí, i quina situació marítima ens queda després d'aquesta situació de pluges i de temporal. Per això saludem en Sergi Gallego des del Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi, bona tarda.
Bona tarda. La precipitació continuarà el que resta de jornada a qualsevol punt del territori. Serà feble i en general acumularà quantitats poc abundants. Les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre serà on la probabilitat serà més baixa i fins i tot es podrà obrir lleugerament el cel. Bufarà tramuntana a l'Alt Empordà i mestral a les Terres de l'Ebre, d'intensitat entre fluixa moderada amb algun cop fort. A la resta del litoral, el vent bufarà de component sud-est, d'intensitat entre fluixa i moderada. El mar estarà tranquil amb predomini del marejol i alguna àrea de maró a la Costa Brava. La baixa pressió situada a França és la que manté la inestabilitat avui a Catalunya, però demà s'allunyarà i, per tant, demà s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat i s'espera una jornada estable sense risc de precipitació. Al matí hi haurà alguns núvols baixos al litoral i a la tarda creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel localment mig ennuvolat. La temperatura al centre del dia serà més alta i voltarà entre 16 i 21 graus al Pirineu i al litoral i entre 19 i 24 graus a la resta del territori. El vent bufarà de component sud amb predomini del llebeig al litoral amb algun cop fort al litoral central i sud de la Costa Brava. Per la seva banda, el mar continuarà tranquil amb onades que no superaran el mig metre d'altura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Ui.
Doncs aquesta és la previsió, aquesta és la previsió per les properes hores.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem amb clau educativa, el repàs a l'actualitat del dia. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I és que el Departament d'Educació, finalment, ha aturat la implantació del nou model de formació professional dual.
Doncs sí, el Departament ha fet marxa enrere i ha aturat la seva implantació després de les pressions i de les protestes sindicals i just el dia en què s'ha fet una concentració davant la seu del Departament, una acció impulsada pels diferents sindicats que formen part d'aquesta plataforma Defensem l'FP i que exigia l'aturada d'aquesta reforma. El Departament ha fet un comunicat anunciant l'inici d'un període de negociació amb tots els agents implicats de la comunitat educativa i que permetria, diuen, posar en marxa un nou model a partir del curs 2020-2021. Recordem que va ser el passat mes de març quan el Departament va presentar una resolució sobre l'organització de l'FP amb la qual es volia fer una distribució curricular única per a cada cicle formatiu. També es volia incrementar les hores d'estada a l'empresa sense reduir les hores de formació, potenciar el treball per competències i millorar les condicions retributives dels estudiants. Això és el que es diu des del Departament. Des dels sindicats, en canvi, es criticava que s'havia anunciat massa tard i a correcuita i que els canvis acabarien implicant la reducció de la plantilla del professorat en 500 dotacions. Mm-hmm. També explicaven que no s'havia comptat amb l'opinió d'aquest professorat per quins eren els continguts a reduir o mantenir i de quines eren les transformacions i les modificacions que s'havien d'incorporar. Criticaven alhora la reducció d'hores lectives i altres qüestions que, al final, posaven en dubte la qualitat de la formació professional. Des dels sindicats, que a més a més la setmana passada demanaven el cessament del director general de l'FP, Joan Lluís Espinós, es mostren ara satisfets amb l'anunci d'aquesta moratòria, tot i que, això sí, puntualitzen, hauria de desaparèixer per complet i negar de nou i des de l'inici a la mesa d'educació.
Doncs, per tant, sembla que sindicats un, departament zero, no? Si ho entenem això com
Exacte.
Una guerra. I en tot cas, recordo, demà a les 5 de la tarda ens acompanyarà aquí Ramon Font.
Portaveu nacional d'Ustia Castells.
Exacte, serà aquí amb nosaltres, els estudis del FAR, seran aquí, assegut al FAR, per explicar-nos i analitzar-nos i posar el punt sobre la I d'aquesta i d'altres qüestions relacionades amb l'ensenyament d'allò. Per posar llum.
El FAR.
El FAR. Uh-huh. Ramon Font, demà. I com explicàvem al principi, aquesta pluja és molt benvinguda, entre altres coses perquè ha ajudat segur a apagar l'incendi del Perelló, que ja està estabilitzat. Els bombers segueixen treballant a la zona i s'espera que es doni per controlat al llarg d'aquesta mateixa tarda. Daniel.
El primer gran incendi de la campanya d'enguany ha cremat 230 hectàrees de pi blanc i matolls a la zona coneguda de les Collades. Un 75% d'aquesta àrea cremada pertany a més a un espai d'interès natural, en concret el del Tossal de Montagut. A hores d'ara, una trentena de dotacions terrestres i dos d'aèries continuen treballant al llarg dels 17 quilòmetres de perímetre de l'incendi. La humitat que hi ha a l'ambient ajuda, de fet, els bombers a l'extinció tot i al vent. Fa uns instants, el responsable del dispositiu dels bombers, Joan Rovira, deia que creu que de no haver-se controlat els flancs que s'estenien, l'esquerra i el dret, les conseqüències haurien estat més greus.
A hores d'ara, el perímetre doncs, el tenim força doncs, assegurat. Al llarg del dia continuarem treballant perquè tinguem la constància de que no queda cap focus calent. El temps, com veieu, també ens ajuda. Diguem-ne, les temperatures han baixat i, malgrat que bufa el vent, doncs hi ha una certa humitat ambiental que ens facilitarà, sens dubte, la feina de les més de 30 dotacions de bombers que al llarg del dia continuaran treballant en aquest incendi.
Recordem que és un incendi que es va originar per la crema d'unes restes agrícoles que, atenció, no disposaven de permís, segons han afirmat ara, aquesta mateixa tarda, els agents rurals. El pagès d'aquesta finca serà denunciat per la via administrativa i penal i també podria haver de fer front a la responsabilitat civil derivada del sinistre. D'altra banda, les persones que van ser desallotjades ahir a la nit de diferents masies aïllades han pogut tornar avui al matí als seus domicilis. Aquest és el segon gran incendi que pateix el Perelló en només 7 anys.
Daniel, i ningú parla de l'estat més que precari en el qual estaven aquells boscos, tal com va denunciar l'alcalde del Perelló, per cert, boscos propietat de la Generalitat de Catalunya, perquè aquí estem matxacant el pobre pagès, que segurament és responsable, o segur, però ningú està dient res de la situació d'abandonament que tenien aquests boscos, tal com va dir l'alcalde.
De moment entenc que les tasques ara doncs, estan més centrades en apagar l'incendi. Entenc que un cop s'hagi acabat el foc, sí que serà moment de fer valoracions. El cert és que aquest matí l'alcalde del Perelló tornava a insistir en aquest sentit, a la Cala Ràdio, per exemple, en la necessitat doncs, de segurament seguir actuant més i millor per mantenir nets els boscos, tot i que, evidentment, parlem d'unes àrees forestals de gran densitat.
Apagar l'incendi i engegar-li la merda al pobre pagès. Gràcies, Daniel, que vagi bé.
Fins ara.
Adéu. I a l'Empordà denuncien una cinquantena de casos d'explotació laboral a la Costa Brava després a través de la xarxa Instagram. Cristina.
El perfil Explota Brava recull queixes majoritàriament d'estudiants i les publica anònimament a través d'Instagram. És una iniciativa d'un grup de joves d'arran Baix Empordà que, sota el nom de Jovent Precari de la Costa Brava, vol fer públic a través d'aquesta xarxa social diferents casos d'explotació laboral en aquesta zona costanera. Diàriament publiquen diverses imatges amb un cas concret on apareix el nom de l'empresa, el municipi on es troba i una breu explicació de quins són els drets que es vulneren. Entre els més comuns hi ha hores laborals desmesurades i la falta de retribució de les hores extres. A les publicacions s'hi poden llegir noms de grans cadenes internacionals de roba, com també establiments locals com gelateries, restaurants, hotels i càmpings. El grup de joves van començar aquesta denúncia a finals de maig amb una crida a compartir de manera anònima via e-mail o per missatge directe al compte d'Instagram les empreses que presumptament els havien explotat laboralment i a dia d'avui ja tenen més de 1.000 seguidors, han fet una cinquantena de publicacions i superen el centenar de missatges rebuts. Entre els municipis del Baix Empordà hi podem trobar Torroella de Montgrí, l'Estartit, Pals, Palamós, Palafrugell, Frugell, Castell, Platja d'Aro, Ullastret, Calonge i Sant Antoni, com també altres municipis de tota la Costa Brava, com són Roses, el Port de la Selva, Portbou, Sant Pere Pescador o Lloret de Mar.
I la Dagalla es compromet a garantir més seguretat al centre de menors de Can Rubió, al Baix Llobregat. Ivan.
I ho fa després que els representants dels treballadors d'aquest centre l'han passat d'una situació de violència, diuen, insuportable, tant pels mateixos treballadors com pels residents. L'Ajuntament d'Esparreguera havia demanat una trobada urgent amb els responsables d'aquest organisme per tal d'esclarir els darrers incidents que s'havien produït al centre i reclamar més mesures de seguretat. Ara, la Dgaia s'ha compromès a contractar un vigilant de seguretat, cobrir les places de professionals vacants i no augmentar la ràtio de joves al centre, que ara mateix es situa en 15 menors. La situació en aquest centre s'havia agreujat després que el maig de l'any passat Can Rubió deixés de ser un centre terapèutic per convertir-se en un centre residencial d'educació intensiva. Es tracta de centres de gran complexitat que acullen menors amb problemes de conducta greus i que, per tant, on es requereix de més professionals de seguretat i també de més educadors i educadores. De fet, el delegat d'UGT dels Centres d'Infància de Barcelona i delegat de Prevenció, Pedro González, ha explicat que portaven esperant aquesta promesa des del juliol de l'any passat, quan es van produir els primers incidents. Tot i això, s'han mostrat prudents perquè diuen que només són paraules, tot i que esperen que des de la Dgaia confirmin els dos vigilants de seguretat les 24 hores del dia a Can Rubió.
I acabem. L'Ajuntament de Tivissa es posiciona frontalment contra l'ampliació del dipòsit de residus del municipi. Judit.
L'empresa privada que gestiona el dipòsit de residus de Tivissa, Gestió i Recuperació de Terrenys S.A., ja ha iniciat els tràmits per quadruplicar la superfície actual del dipòsit i ja ho ha presentat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Des de l'Ajuntament de Tivissa estan totalment en contra i és per això que ja han preparat l'informe d'estratègia jurídica per tal d'impedir l'autorització de l'ampliació i un altre de tècnic amb un plec d'al·legacions tècniques i mediambientals per tal de fer front al projecte en el seu tràmit inicial i impossibilitar la seva continuïtat. Des de l'Ajuntament de Tivissa, a més, han assegurat que en un comunicat que duran a terme totes les accions polítiques, jurídiques i tècniques necessàries per impedir l'ampliació del dipòsit de residus del municipi.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Terminologia marinera.
Doncs anem a parlar de paraules exclusives i parlem de paraules caleres, que em sembla que avui les tenim de miracle, no, Daniel?
Doncs per poc no podem fer avui aquestes paraules exclusives del Jo Parlo Calero amb l'Àngel Martí. Àngel, bona tarda.
Bona tarda, Dani.
Bé, perquè has tingut un percal abans d'arribar.
Sí, un percal.
No, explicarem
aquí. Aquí l'acaba un percal, en un altre puesto ja ho direm.
Què és un percal, Àngel?
Bueno, percal és un terme que en realitat no apareix al diccionari, per tant és un terme nostre, que es diu aquí. Sí que apareix percala, que diu, mos diu el diccionari, que és una tela de cotó.
Però res a veure.
Res a veure amb el que nosaltres utilitzem, que en realitat és un sinònim d'un gran problema, un gran embolic. No? Quin sant mal percal he tingut avui.
Per tant, un percal significa un gran problema, una cosa que no té una ràpida solució, sinó que sí, d'aquells problemes grossos.
Que mos porten mal de cap.
I això és una expressió, bueno, és una paraula que s'utilitza
moltíssim.
Moltíssim, no?
Aquí la utilitzem moltíssim.
Sobretot, suposo que era un argot mariner que a poc doncs, també van penetrant a la població, de tal manera que quan parlem de percal és quan realment doncs, hi ha aquest problema gros, no?
No et sabria dir d'ante prou exactament percal, perquè és una cosa una mica estranya, Podria ser una gran perca al riu, per exemple, podria ser, no?, quan tingués dificultats per a pujar-la i tal, però tot això són especulacions que en realitat no tenim proves de d'on ve.
Per tant, no hi ha un origen clar o definit sobre esta paraula, que en canvi sí que és molt tradicional i s'utilitzava des de fa temps. No és una paraula nova que hagi sortit.
No, aquí la utilitzen des de sempre. Si hi ha o no hi ha origen, no ho sé, jo no l'he sabut trobar, això sí que t'ho puc dir.
Bueno, el percal, quan a la Mella de Mar això es diu, a la cala, quan doncs, hi ha aquest gran problema o hi ha un embolic. Àngel, ja hem arribat quasi bé l'estiu,
Sí.
Ja fa calor,
Fa calor.
I d'esta calor molesta, com en dieu a la cala?
Pues nosaltres aquí diem estuvor.
És a dir, a la xafogor, li
sí?
Dieu estuvor.
Estuvor.
Estuvor,
no estuvor, estuvor. Estuvor seria d'estar, en tot cas, d'estar tou. Però aquí no, aquí és estuvor, que és una calor molt molesta. No s'utilitza només aquí la cala, sinó que també per a diversos llocs d'aquí de la zona de Tortosa, inclús de la Franja també. I aquí, xafogó no ho diem mai, Aquí és estuvó, i com també diem moltes vegades, quan un està constipat, fer estuves. Segurament no, ve tot de lo mateix. És a dir, perquè, clar, quan tu fas estuves, fer estuves és allò que de posar un recipient en aigua calenta i herbes i tapar-te el cap amb la tovallola per desembossar les fosses nasals, no? Pues clar, és molta calor, no? T'entra molta calor i, per tant, estuvo, festuves, ve d'este estuvo nostre.
I esta comparativa es pot utilitzar de dues maneres. Una és a l'hivern, quan estem refredats, tot i que també doncs, hi ha estos constipats de darrera hora, abans d'arribar a l'estiu, doncs, per a traure, doncs, i oxigenar també les nostres
fosses. Sigui clar, per a treure el moc.
Per a treure el moc, sí. O pot ser, doncs, ara que arriba esta calor, molesta, com bé diem,
sí.
D'esta que s'enganxa la pell, doncs,
totalment.
Estuvo.
Sí, sí.
A la cala seria la manera de dir a la xafogor. A la xafogor sí. Seria una bona opció. I clar, evidentment, doncs, si fa calor, això significa que també comencem a anar més lleugerets de roba,
Sí.
O que, en el meu cas, que normalment sempre sol portar camises, m'he de romangar. I aquí a la màniga no se li diu màniga, se li diu mània.
Mània.
Com una mania, però amb accent.
Sí, mània, primera, Són les mànies de la camisa. Per exemple, tenim una frase bastant graciosa que se'ls diu als crios, quan fan parlar, no? Te posa el braç dins de la mània. i que es queden així pensant els crios, perquè clar, posar-te el braç dins de la mània realment és el que fas, no? Posar el braç dins de la mània.
Però seria com una espècie, doncs, d'amenaça de fes-me cas o de posar el braç dins de la mània, no?
Però tenim una altra excepció. Tenim una altra excepció, una mica més perillosa que posar el braç dins de la mània, que és lo tornado, que aquí la cala no se li diu tornado, se li diu mània.
Bueno, que també seria, també es pot dir la màniga, que moltes vegades mànega, que es veu al mar,
sí.
I que per tant, doncs, en aquest cas, doncs, seria mània, com
sí,
si diria
de fet, que... De fet, sembla una mània, no? Sí. Una mània de camisa, per tant...
No confondre mànega de manguera,
no.
Perquè aquí ja no, eh?
Aquí no.
Aquí això és mània, simplement, o bé la màniga d'una camisa, d'una samarreta de màniga llarga, d'una jaqueta... O bé, el tornado, eh?
Sí, seria perquè màniga de bomberos,
sí.
Per a que mos entenguéssim, aquí el poble no existeix. Màniga, no ho
dic.
Aquí és manguera.
Manguera.
Aquí és manguera i aquí no n'hi ha més.
El castellanisme ja el tenim adaptat.
Directament.
Doncs hem parlat dels percals, de l'estubó i de les mànies, o de la mània, que són tres d'aquestes paraules que formen part del llibre Jo parlo calero de l'Àngel Martí, termes que s'utilitzen a l'Ametlla de Mar, en el seu vocabulari habitual de carrer, tot i que algunes d'elles, com veieu, no estan dins del diccionari. Àngel Martí, gràcies per haver-nos acompanyat. Fins a propera.
Gràcies a tu, Dani.
Doncs moltes gràcies a l'Àngel, gràcies a en Daniel i gràcies a la gent que cada dia ens ajuda a ampliar el nostre vocabulari, aprendre noves paraules, nous mots i millorar la nostra comunicació. Ho seguirem fent en totes les setmanes que queden fins a final de temporada. Aviam si, quan arribi l'agost, podem marxar de vacances amb un vocabulari ric d'aquests que llueix allà on vagis. És una mica la voluntat. Sí, dos quarts, gairebé.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Senyoreta, agafi'm la mà, que m'ofego. Agafi'm la mà, senyoreta esperança, ajudi'm a respirar, ajudi'm a respirar. I la finestra, on és la finestra? No puc veure el mar. Senyoreta mirada, expliqui'm quina nit fa, expliqui'm quina nit fa. Passat i pugui caminar. Senyoreta agradable, prometo venir-la a buscar, prometo venir-la a buscar i ensenyar-li com és casa meva. Senyoreta bondat, el dia que vingui, si us plau, quedis a dinar, si us plau, quedis a dinar. Senyoreta, veurà a les nenes jugant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. el destacat de la jornada.
I en aquesta creuada que tenim des del programa, que respon també a la inquietud social contra els plàstics, la contaminació i tot el que això suposa, hi ha un sector del qual sovint no se'n parla i que jo crec que també se'ls ha d'escoltar, perquè si fan les coses penso que per alguna raó serà. És el sector, diguéssim, que ens fa arribar els aliments a casa, el que d'alguna manera comercialitza els productes que després nosaltres consumim i que el consum d'aquests productes ens acaba generant aquest plàstic que després o mal reciclat o mal llançat a la brossa o mal gestionat per part de l'administració en forma de contenidor i a Malàsia, doncs acaba de manera volguda o no afectant el medi ambient. Aquests dies s'ha fet la reunió de l'Associació Catalana d'Innovació del Sector Carni Porcí, Innovac, que és per entendre'ns, és el sector que aglutina les empreses que serveixen carn. És a dir, serien una mica, sobretot carn, que se'n diu carn llescada. Les petxugues de pollastre, o bueno, en aquest cas el porc i la vedella. Les costelles i totes aquestes coses. El llom, tot això que solem agafar als supermercats. I a la reunió es van tractar diferents qüestions i una d'elles, precisament, va ser la d'intentar reduir, millorar i fer més sostenibles tots els envasos que utilitzen a l'hora de fer-nos arribar els productes. Volem parlar-ne i per això hem convidat aquesta tarda el gerent de l'associació, el senyor Eudald Casas. Senyor Casas, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
El primer de tot, suposo que això de la sostenibilitat i el plàstic, suposo que els deu preocupar tant com a la resta de ciutadans, vull pensar.
Evidentment. De les empreses també hi treballen moltes persones que tenen la mateixa sensibilitat i a més escolten el que vol el consumidor, saben també que hi ha una normativa que va apretant i, per tant, tot això està present al sector també.
La utilització de tots aquests plàstics respon a la normativa vigent, suposo, no?
Sí, evidentment, ells van complint, tenen també uns costos bastant elevats pel tema del reciclatge o de la separació adequada, és a dir, quan es fabrica un producte alimentari i s'envasa, es paguen bastants diners per aquests contenidors grocs, per aquest triatge que es fa, bé o malament, a través del que portem els consumidors a aquests punts, no? Per tant, des del principi, les empreses ja en són molt conscients de que el plàstic genera un cost important i que s'ha d'anar reduint.
La setmana passada aquí, precisament d'això, teníem la senyora Xiva de l'Agència Catalana de Residus, que ens explicava precisament això, que les empreses les empreses paguen un cànon per la comercialització i l'ús d'aquest tipus de productes. El que passa que els consumidors sempre visualitza empreses de refrescos, no? Ampolles, llaunes, no només aquestes empreses. Per entendre's, vostès també paguen aquest cànon.
Sí, sí, igualment. Tots els productes que van amb envàs ho paguen. I nosaltres doncs estem al mateix paquet. És un sector que potser per la demanda del consumidor, potser també pels productes o per la iniciativa de les pròpies empreses, doncs ha anat augmentant molt el producte llescat. Tu abans en parlaves, el producte llescat és de carn fresca, però també de producte processat, de producte curat, de producte cuit. Pensem en el pernil, pensem en els embotits, llescats. En fi, hi ha molta diversitat de producte que cada vegada més es demana en forma de llesca. I en petites porcions, a vegades, en poca quantitat, i això fa que el plàstic vagi augmentant moltíssim.
Jo li transmeto un comentari que sovint se sol fer i vostè m'explica els motius, que segur que són un motius de legislació, però tothom recorda quan fa molts anys anaves a comprar a la botiga i t'embolicaven el producte llescat, el pernil o l'embotit, el que fos, amb un paper, no? Un paper d'estrassa, em sembla que es deia, o un paper d'aquells parafinats,
Sí.
No d'estrassa, és un paper parafinat. Això ara no passa. Vas al supermercat i t'emportes una mena de petita fiambrera de plàstic més tou, però de plàstic al cap i a la fi. Per què ho utilitzen, aquest tipus de producte?
Bueno, això es pot continuar fent, Això no està prohibit de cap manera. Tu pots anar a una botiga i comprar el producte i te'l posen igualment amb un paper d'aquests parafinats. Això és possible, no hi ha cap prohibició. Jo crec que és més el consumidor que, per facilitat, per conservació, per, per tenir-ho d'una manera doncs, més còmoda a la seva pròpia nevera, doncs ho prefereix així. Però jo crec que no és atribuïble a les empreses, perquè de fet es pot continuar comprant. És a dir, les empreses ja estan disposades a vendre també peces senceres que es puguin anar tallant al supermercat o a la botiga. O sigui, això no ha canviat, però sí que és veritat que és més còmode. A més, també és veritat que els envasos porten una atmosfera protectora que permet que la caducitat sigui més llarga. I això també és millor per a tothom, que puguis tenir doncs, més dies un producte disponible per consumir.
Ja, és a dir, aquests productes estan envasats d'aquesta manera, entre altres coses perquè durin més, per tant, es facin malbé més tard.
Sí, sí, és així.
Per fer referència a aquesta reunió que van tenir l'altre dia, vostès també estan investigant i intentant trobar solució en aquesta situació i llegia que passa per dos camins. Per una banda, fer envoltoris més prims, per entendre'ns, és a dir, fer un plàstic més laminat i que, per tant, doncs, amb menys plàstic s'aconsegueixin els mateixos resultats. Per altra banda, utilitzar plàstic més pur, que sigui més fàcilment reciclable. I el tercer, l'utilització d'elements biodegradables.
Sí, és així. Són tres camins, sí. Aquests són els que estem provant. De fet, ja és una realitat perquè algunes empreses, doncs, mica en mica ja ho estan incorporant. Nosaltres ja portem uns anys treballant amb això i ho estem fent de la mà d'empreses del sector del packaging. Ho estem fent també amb el suport del clúster del packaging de Catalunya, perquè nosaltres, doncs, les nostres empreses, les empreses de la carn, són compradores dels films, no?, d'aquests plàstics. Però sí que anem a buscar aquest suport per fer desenvolupament d'aquests nous films, que siguin més prims, que puguin acabar tinguent les mateixes propietats a nivell de barrera, d'oxigen, de conservació del producte alimentari, de resistència, de compressió. Hi ha tot un seguit de proves que s'han de fer en els plàstics perquè tinguin, com a mínim, les mateixes característiques que els envasos actuals. I, a més, doncs, estem provant altres tipus de plàstics que ara mateix no s'estaven fent servir. Per exemple, la segona pota que plantejaves, que era la dels plàstics més purs, és la que sembla més viable i més implantable a totes les empreses del sector alimentari, que és el fet de tenir plàstics com les ampolles d'aigua. El PET,
sí,
que és bastant més conegut,
sí,
s'utilitza bastant, bueno, pràcticament el 100% a les ampolles d'aigua i es recicla molt més fàcilment a les plantes de triatge. En canvi, en el cas dels productes carnis o altres productes alimentaris, això no es feia servir encara. Llavors hem estat fent proves, hem vist que hi ha un plàstic que també s'ha de mirar bé com s'elabora, com després es pot enganxar a les diferents capes de el que seria la safata amb la tapa,
sí,
del producte que t'emportes, de l'envàs sencer, com es pot posar tinta a vegades perquè cal imprimir
aquests
plàstics, les marques i característiques, etiquetes i tot això, i al final si tot funciona bé i el producte de l'interior té la mateixa caducitat, doncs es pot acabar utilitzant igualment. Llavors això s'ha aconseguit amb uns preus també de l'envàs molt iguals, pràcticament els mateixos, o un petit augment, però que en principi també les empreses estan disposats a pagar una miqueta més si poden anar millorant també doncs, aquesta relació amb el consumidor, aquesta imatge que tenen de que són empreses més sostenibles. No? Per tant, això jo crec que està vinguent. Els clients de les nostres empreses, que són bàsicament les grans cadenes comercials, supermercats, també els estan demanant. I això doncs, és una de les solucions que és més aplicable, que és aconseguir un producte monomaterial o pràcticament monomaterial, que seria PET, en el nostre cas, i que mica en mica doncs, es vagi extenent, que totes les empreses càrnies i d'altres productes alimentaris també ho vagin incorporant, i després el que ens trobaríem és que el contenidor groc, la majoria dels plàstics d'aquest tipus serien així. I les plantes de triatge també mica en mica estan millorant aquest tipus de sensors i de sistemes per separar adequadament aquest tipus de plàstic, de manera que tancaríem el cercle. Si som capaços d'utilitzar molt més aquest tipus de plàstic, doncs es podrà reciclar més fàcilment i no passarà el que passa habitualment, no? Que és que en els contenidors grocs, molt del plàstic que va en allà sí que se separa, però després és difícil de que es pugui reciclar perquè és multicapa. I bueno, s'ha d'acabar destruint d'alguna manera o enterrant a abocador.
Eudald, el que farem, si em permet, és estar atents a l'arribada d'aquest canvi que avui anunciem aquí al FAR i que d'alguna manera sorgeix de la investigació i també de l'interès i el compromís de les empreses, en aquest cas productores de productes càrnics, i tindrem l'oportunitat d'anar-ho explicant, i d'anar-ho anunciant. Li agraeixo molt que ens ho hagi explicat. Que vagi molt bé, Eudald Casas, gerent. Que vagi molt bé, fins després. A reveure, molt bona tarda. Doncs canvis que permetran segurament ser més sostenibles o com a mínim reciclar més producte del que s'està fent actualment. Per cert, parlant de reciclar, sembla que el que no és reciclable és la idea de promesa que ha proposat l'AMI de cara a la Constitució dels Ajuntaments aquest proper dissabte. L'Associació de Municipis per la Independència proposava que els alcaldes i les alcaldesses utilitzessin una fórmula una mica diferent a l'hora de prometre o jurar el seu compromís a la Constitució. Deia, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, social i justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Doncs bé, aquest text sembla que no s'ajustaria al que exigeix la Junta Electoral i, per tant, no seria vàlid com a model de promesa a la Constitució. En volem parlar amb la senyora Teresa Rossell, membre dels serveis jurídics de l'AMI. Senyora Rossell, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi estan d'acord vostès o no?
Bueno, primer de tot, haig de dir que nosaltres la continuem proposant. És a dir, la fórmula que has acabat de llegir no és una ocurrència, és una fórmula proposada amb una base i un informe jurídic, i és una fórmula que compleix precisament tota la normativa i tota la jurisprudència constitucional pel tema de les preses de possessió. El que passa que la Junta Electoral, que per cert a nosaltres no ens ha enviat res, ni tampoc ha penjat la motivació de l'acord, i s'ha limitat a dir que que s'ha d'ajustar el que assenyala la llei electoral, que és el que hem fet, eh? És a dir, la fórmula no substitueix a la fórmula d'acatament. Hem de dir que és una fórmula que complementa precisament el que és el mandat, i per tant nosaltres la mantenim, i a més demanem que els regidors electes l'utilitzin, com ja van fer fa 4 anys amb una fórmula similar, i que en lloc de la República Catalana recolzava la independència de Catalunya. I van fer-ho més de 6.000 electes.
Una de les qüestions que li anava a preguntar precisament, ara se m'ha avançat, i és que jo no he trobat la justificació de per què no és vàlida.
No, ni la trobarà, perquè l'any 2015... No, perquè l'any 2015 van fer el mateix, és a dir, la Junta Electoral és incompetent, que no té competència.
Molt bé, bona la puntualització.
És a dir, és incompetent, bueno, té competències per altres coses. Mira, ara en aquests moments hi ha 2 membres de la Junta Electoral que estan escoltant a uns quants companys al Suprem mentre estan defensant un delicte de rebel·lió. Vull dir, però la Junta Electoral en aquest cas no té competència, perquè l'article 19, si no recordo malament, de la Loreg, precisament l'exclou en aquests casos. La Junta Electoral el que ha de vetllar és perquè el dret de participar i el dret de sufragi actiu i passiu estiguin garantits, i en el tema de la promesa i de les preses de possessió ja no té cap mena de competència. Per tant, el que es fa avui és que ha penjat, és un acord en el que s'assenyala com una consulta que no és vinculant. I per tant, ja ho va fer, continuo dient, fa 4 anys van fer el mateix. I per tant, nosaltres, que com he dit a l'inici, no es tracta d'una ocurrència que se'ns hagi passat pel cap ara des de l'Associació de Municipis per la Independència, sinó que és una fórmula pensada i proposada, i que l'altra vegada va passar el mateix. El que passa que clar, la Junta Electoral i sobretot els mitjans de comunicació, que ens n'hem enterat abans per mitjans de comunicació, que no per qualsevol acord de la Junta Electoral, el que fan és crear aquest dubte, que és un dubte que és, com continuo dient, inexistent. I no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diu la llei.
Clar, aquest dubte que et torna a posar al mig i a la boca del canó, si em permeten la metàfora, els secretaris municipals, no? Que són els que han de donar fe d'aquest compromís i que veurem què fan, a qui fan cas, o què regulen, no?
No, jo el que diria és que precisament la que sí que és competent per determinar si es fan un acte tan important que es passarà per molts càrrecs electes que per primera vegada accediran a un càrrec públic, és que, per exemple, el Tribunal Constitucional, amb les úniques poques possibilitats que ha tingut per parlar d'aquest tema, que va ser en dos casos de dos diputats, un diputat, perdó, i un senador, Derri Batasuna, sí. El Tribunal Constitucional dels anys 90, que amb un president com Tomàs i Valiente, va dir que per davant de tot hi ha la llibertat ideològica i aquest dret de participació i accés als càrrecs públics. I hem de dir que en aquest cas no hi ha cap impediment perquè es pagui aquesta fórmula complementària, torno a dir, del que és el formulari doncs, general, que és d'un decret del 79. Vull dir, en principi els secretaris no haurien de... És que tampoc tenen competència, yeah. Perquè també hem de fer una petita diferenciació, per exemple, amb el Congrés dels Diputats o el Senat, que és que no haurà escollit encara alcalde. És a dir, quan es fa aquesta promesa, a diferència de, per exemple, en el cas del Congrés dels Diputats, ja hi ha una mesa, no?
Sí.
I en el cas dels ajuntaments hi haurà la mesa d'edat. I la mesa d'edat tampoc és competent per aquesta matèria. Per tant, si algú creu que aquesta fórmula que estem dient que és totalment ajustada a dret i que és totalment adequada als mandats constitucionals, doncs que faci posteriorment, si creu, alguna impugnació. Hem de dir que dels 6.000 que va passar, que van més de 6.000 que van fer l'altra vegada, sí. la fórmula AMI, per dir-ho, no hi ha hagut cap impugnació. Vull, tant clar, tampoc ho tenen. És a dir, la Junta Electoral, recordem, que també va ser la que va impedir una llista electoral una hora i mitja abans que s'acabés, sí. La proclamació de candidatures europees. Per tant, és el que puc dir jurídicament.
No havia passat mai, no? Jo no recordo haver una nota o un advertiment d'aquestes característiques fet públic per la Junta Electoral Central a poques hores o a pocs dies abans de la Constitució dels Ajuntaments. No recordo que hagi passat mai.
No, jo tampoc. El que passa és que estan passant coses que abans no pensàvem que passarien. És a dir, també és el que acabo de dir ara mateix. És a dir, tampoc la Junta Electoral, una hora i mitja abans que s'acabés un termini per constituir les candidatures, doncs deia que una no era correcta. I també he dit que el Tribunal Constitucional dels anys 90 doncs, també va deixar les coses clares. El que passa és que, clar, hem llevat amb aquesta sorpresa, però ja ens la pensàvem i, per tant, nosaltres estem molt tranquils i molt segurs de la proposta que hem fet i que esperem doncs, que tingui un èxit com el que va tenir l'altra vegada.
Doncs veurem que decideixen tots i cada un dels regidors, sí. I regidores que aquest proper dissabte prendran possessió del seu càrrec, alguns d'ells nous, d'altres repetidors, i en tot cas estarem atents a quina és la fórmula finalment que decideixen emprar. Teresa, sí. Gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Doncs igualment, gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Teresa Rossell és membre dels serveis jurídics de l'Associació de Municipis per la Independència. Hi ha un tema del qual us en vam parlar ara fa uns dies i que no us penseu que havíem deixat aparcats. Seguim pendents del món de l'ensenyament i d'aquests pares reivindicatius que porten tancant-se, em sembla que ja 12 dies, no, Cristina, a l'escola?
Efectivament, 12 dies fa que tant famílies com alumnes de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols doncs, estan fent aquesta tancada definitiva per evitar que els treguin una línia de P3 per al proper curs 2019-2020. El director dels Serveis Territorials d'Educació Girona, Martí Fonalleres, els ha visitat però segueix mantenint la posició que si no s'amplien les matrícules no es conservaran les dues línies de P3. En parlem amb Daniel Puntonet, que és el president de l'AMPA de l'escola Gaziel.
Daniel Puntonet, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, ells segueixen amb les seves i vosaltres amb les vostres o no?
Sí, aquí sembla ser que cadascú fa una miqueta el seu paper.
Un paper que en el cas de l'administració és el de l'immobilisme, malgrat que les dades ens diuen que no té massa explicació.
No té massa explicació i, a més, tampoc no acaben de ser números reals. Evidentment, ells estan encaparrats amb el que no suportarien un ràtio de 22 alumnes a les classes, però recordem que aquests números no són del tot reals. En aquí encara s'hi ha de comptar la matrícula viva, que, per qui no ho sàpiga, la matrícula viva significa alumnes que es poden anar inscrivint durant tot el curs, i a més tampoc es compten els alumnes amb necessitats educatives específiques. Per tant, entenem que no són números reals.
Per tant, doncs, s'hauria de veure que realment doncs, potser sí que es cobriria no aquesta ràtio i que no hi haurien aquestes famílies que s'hauran de redistribuir en el cas de que es tanqui aquesta línia de P3 per la resta d'escoles de Sant Feliu.
Nosaltres demà és una miqueta el dia de la veritat. Demà sí que es repartiran, diguéssim, les inscripcions una miqueta finals de tots els alumnes on els hi toca, i llavors a partir d'aquí aquí sí que entraran números, per exemple, demà amb el tema de l'alumnat que necessita necessitats educatives específiques. Aquí sí que demà serà un dia important per saber si l'escola Gaziel parteix amb una línia o amb dues.
Demà se sabrà, demà ho sabreu vosaltres, ells segurament ja ho saben.
Però, sí, segurament que durant tot el dia d'avui que deuen haver fet els números.
Perquè es donés la necessitat d'una tercera línia, segueixen mantenent-se forts en que han de ser 28, no?
Bueno, ells compten amb un... Sí, 28 és el màxim permès. Clar, ell s'aferra que hi ha altres pobles que els ràtios són molt més alts que 22. Però realment el gran problema de tot això és que nosaltres estem amb la tancada que estem duent a terme i nosaltres exigim una educació de qualitat per a les famílies. Entenem que una classe de P3 no pot tenir un número superior a 22 alumnes. Evidentment, l'educació queda minvada. És impossible portar un control. A més, amb els nens que necessiten doncs cuidados especials i amb diferents coses.
Recordem, ho dic per si algú ens està escoltant i no ho coneix, la norma diu que la norma de la pròpia Generalitat, diu que la ràtio és de 25, màxim 25 alumnes per classe, màxim 25 alumnes per classe, i es guarda una carta d'un 10%. Per tant, estem parlant de 2,5 alumnes. La pròpia Generalitat rellegeix la seva pròpia norma i en lloc de 2 alumnes decideix que són 3. Per tant, 25 més 3 són 28. Fora d'aquest 28, tot el que hi hagi per sobre d'aquests 28 és il·legal, directament.
És il·legal.
I malgrat això, la Generalitat avui, a dia d'avui, està utilitzant aquest escreix del 10% com a ràtio habitual en alguns centres. No sé si és el cas vostre, però com a ràtio habitual en alguns centres. És a dir, ja de sortida surten amb 26 o 27 alumnes, quan de fet la llei no ho permet. Estem parlant de casos extrems, no d'habitualitat o de coses quotidianes.
Totalment raó. Jo crec que tot això és una equivocació. El més injust de tot això és que es continua parlant de l'educació amb com si fóssim uns números, i això no va de números, això va d'educació ni de pressupostos. És molt més important que tot això. Això va del futur del país. I, per tant, nosaltres, com a pares preocupats que ens toca, exigim una educació de qualitat.
Vosaltres porteu 12 dies dormint al centre, és a dir, el que feu és, quan acaben les classes, entreu i feu la dormida, suposo que per torns, no? És a dir, hi ha una llista i la gent va fent torns.
Sí, nosaltres tenim un grup de WhatsApp en el qual doncs, les famílies es van apuntant a les nits que es volen quedar. Quan dic famílies, evidentment estem parlant de pares, de mares i d'alumnes. Evidentment, no serviria de res si nosaltres, amb el que estem demanant, seria entorpir les classes. Nosaltres a les 8:30 tot està net i sortim de l'escola perquè les classes es duen a terme sense cap tipus de problema.
I us manteniu ferms, eh? És a dir, passi el que passi demà, si no s'arregla, continueu o desconvocareu?
Demà tenim una reunió, que hem creat una reunió extraordinària, i a partir d'aquí decidirem el que farem entre tots els pares i mares. De ganes i de força en tenim les suficients com per continuar. Tenim molt clar que el curs s'acaba el dia 21 de juny, per tant, bueno, veurem a veure com va tot demà.
Doncs aquesta és la situació. Bé, esperem que entri una mica el sentit comú en el món de l'educació i, per tant, doncs, des del departament es prengui la decisió de respectar la pròpia norma i, a partir d'aquí, doncs, deixar que les ràtios no superin en cap cas aquests 25 alumnes per classe, millor si són 22, que no pas si són 25. En tot cas, escolta'm, estem en contacte, Daniel. Demà serà un dia important, veurem què decidiu, veurem què decideix, veurem quines són les dades i, a partir d'aquí, prendreu la decisió, espero que sigui millor per l'educació i l'ensenyament dels vostres fills.
Això sempre, evidentment.
Per cert, pressions per alguna banda n'heu rebut o no?
No, nosaltres no hem rebut cap tipus de pressió. Nosaltres continuem amb la nostra reivindicació i amb els nois exigim el nostre dret, que és demanar una educació de qualitat per als nostres alumnes.
Doncs escolta'm, que tingueu moltíssima sort. Estem en contacte. Gràcies, Daniel.
Moltes gràcies, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs aquesta és la situació al col·legi Gaziel de Sant Feliu de Guíxols, que porten 12 dies tancats, de fet, porten 12 dies dormint al centre, per ser rigorós, durant el dia es fan les classes, a la nit els pares hi passen la nit, en motiu de protesta i de demanda d'una segona línia, de que no se'ls tregui una segona línia que ja tenen i que el departament, doncs, per allò de l'estalvi econòmic, els hi vol arrebatar.
El concurs del FAR.
Sabeu que podeu concursar al FAR i que posem suculents premis damunt de la taula per a aquells que vulgueu participar-hi. Per cert, i vulgueu contactar amb nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes socials, al FAR FM a Twitter i al FAR a Facebook. Seguiu-nos i participeu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.